Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Per què els joves fan botellons? Aquesta és una de les preguntes que més cops s'han repetit durant aquest cap de setmana i que la youtuber Laura Grau ha respost molt clarament aquest dissabte al programa Preguntes Freqüents.
Tan senzill com no tenir una estabilitat econòmica i, per tant, no poder permetre't anar a sopar cada setmana o anar a l'oci nocturn en cas que estigués obert, poder pagar una entrada, poder entrar en un bar on les cerveses es serveixen a 5 euros. Llavors, l'alternativa més fàcil que tenim els joves és dir, mira, escolta'm, deixem-ho córrer, agafem 4 cerveses i ens n'anem a la platja a sopar. Potser no cal fer-ho tan massificadament o... Vull dir, és l'exageració també en el moment de pandèmia en què estem, ni cal rebentar vidres, ni cal anar a robar, però crec que la majoria de la gent que fa botellots, que botellot és des de fer una cervesa al carrer fins a totes aquestes massificacions que estem veient ara, ho fa per aquesta simple causa i cap més. Vull dir, perquè no vivim en una casa pròpia, perquè vivim molts cops amb els pares, perquè no tenim un altre espai on fer-ho ara mateix i perquè tenim necessitat de socialitzar, evidentment, després de 2 anys gairebé de pandèmia i d'aïllament.
Ni cal rebentar vidres ni cal anar a robar. És evident que els aldarulls d'aquestes últimes nits són inacceptables, però també és important reivindicar el que explicava aquest matí el conseller Joan Ignasi Elena. No es pot relacionar joventut amb delinqüència. Ni tots els botellons acaben amb detencions i violència, ni tots els joves són inconscients. El que també és evident, però, és que aquest nivell d'aldarulls no és el que havíem vist sempre en festes majors i que davant la radicalització també és necessari actuar i, sobretot, prevenir perquè aquestes situacions, com les de dissabte a la nit a Barcelona, no es converteixin en l'escenari de cada cap de setmana. Pere Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
El volcà de Cumbre Vieja recupera la seva activitat després d'haver-se aturat unes hores aquest matí. La lava segueix avançant cap al mar i ja ha catapultat el poble de Todoque.
El riu de lava ja es troba a menys d'un quilòmetre del mar. Disparitat d'opinions entre els experts a l'hora de pronosticar si arribarà avui a l'oceà. Davant la possibilitat que ho faci, s'ha perimetrat la zona i confinat els municipis més propers.
El cap de setmana de les festes de la Mercè deixa imatges d'aldarulls, violències i detencions, una situació que s'ha convertit en el principal motiu dels retrets polítics entre formacions.
Govern i Ajuntament de Barcelona intenten justificar el dispositiu policial d'aquest cap de setmana mentre l'oposició carrega contra els responsables i demana la reprovació de l'equip de Colau i la dimissió del tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
Carles Puigdemont ja torna a ser al Parlament Europeu després de ser detingut dijous i posat en llibertat divendres a Sardenya.
Ho fa per participar a la Comissió de Comerç Internacional i serà la primera vegada que trepitja l'Eurocambra després de la detenció. Mentrestant, aquest matí en una entrevista al matí a Radio Estel, el seu advocat, Gonzalo Boye, ha carregat contra l'actuació del Tribunal Suprem.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
Pedri i Jordi Alba tornen a entrenar amb l'equip després d'estar uns partits de baixa per lesions.
Podrien estar sota les ordres de Koeman el proper partit de Lliga de dissabte contra l'Atlètic de Madrid. Els blaugranes abans ja es preparen pel partit de Champions de dimecres contra el Benfica.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Bona tarda, Diana. El temps ben marcat en aquests moments per la bonança arreu de Catalunya, una tarda en la qual no hi haurà precipitacions, la presència de sol a bona part del país, alguns núvols als poc importants cap al nord, i això sí, temperatures altes, ara mateix màximes que se situen entre els 25 i els 30 graus, unes temperatures que han de baixar de cara als propers dies, especialment les màximes als matins, evidentment que seran frescos, és més llarga ja la nit que no pas el dia, i això es va notant. De cara a demà, una jornada també amb sol al matí, augmentarà la nuvolositat de cara a la tarda, i demà sí que hi ha la possibilitat baixa que hi hagi algun ruixat a la tarda a les comarques del Pirineu.
Aquesta nit han acabat les festes de la Mercè. Aquesta matinada no hi ha hagut macrobotellots, però un miler de persones han estat desallotjades de les platges de la ciutat. Durant tot el cap de setmana s'han repetit les imatges de destrosses, baralles, robatoris i saquejos que han fet que es posi en dubte el dispositiu policial que s'havia preparat per les festes.
En una entrevista al matí a Radio Estel, el portaveu dels sindicats independents dels Mossos d'Esquadra, Albert Palacio, ha reconegut que el balanç d'aquestes festes ha estat lamentable i ha admès que el cos policial se sent desemparat. A més, Palacio ha criticat la impunitat en què molts cops acaben les detencions en aquest tipus de situacions.
Aviam, de tots aquests 40-50 detinguts, aviam quants entren a presó. I segurament hi ha uns quants delictes que comporten pena de presó. Si d'aquests 50 detinguts n'entressin 35 a presó i la següent vegada 20 detinguts entressin 15 a presó, la gent es començaria a pensar de rebentar locals, de tirar ampolles a la policia, d'apunyalar jovent i de robar telèfons mòbils.
El portaveu del sindicat ha apuntat també que els botellots han existit sempre, però que està arribant una nova delinqüència que no se sap com es pot afrontar i com a societat hi ha un problema.
Per la seva banda, aquest matí el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha demanat no relacionar delinqüència amb joventut.
Les actituds delinqüencials es perseguiran, però això són una minoria de gent, perquè no confonguem i intentem identificar delinqüència amb joventut. La majoria de joves doncs, tenen actitud cívica, responsable, i en aquest sentit doncs, una cosa són la delinqüència i l'altra és lo dels botellots.
Elena ha fet una crida a reflexionar sobre el model d'oci nocturn i sobre com gestionar la necessitat de milers de persones de practicar-lo al carrer. Mentrestant, l'oposició tampoc ha trigat a encarregar contra el govern pels aldarulls d'aquest cap de setmana, no, Pere?
Sí, els municipals d'Esquerra i el Partit Popular han demanat la dimissió del govern perquè no s'ha garantit la seguretat. La regidora i portaveu adjunta dels Republicans, Elisenda Alemany, ha emplaçat el govern d'Ada Colau i Jaume Collboni a apartar-se i ha afegit que la coalició no està complint amb les seves funcions. Alemany ha recriminat al govern municipal que menystingués les mesures de prevenció que el Partit Republicà va plantejar a mitjans de mes, com prohibir la venda d'alcohol a determinades hores o perimetrar àrees sensibles.
En la mateixa línia s'ha pronunciat el president del govern del grup municipal dels Populars, Josep Bou, que ha qualificat els incidents del cap de setmana de caos alarmant.
Bou ha carregat contra Colau, Collboni i Batlle per la falta de previsió, contundència i assumpció de responsabilitats. Ha subratllat que demanarà explicacions els pròxims dies en una compareixença pública per part dels responsables polítics.
Per la seva banda, des del govern de Barcelona, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha reconegut que es van sorprendre per les dimensions del botellot de Plaça Espanya, però s'ha defensat dient que es van fer els ajustaments necessaris en el dispositiu policial.
Batlle també ha reconegut la por a que la situació es cronifiqui, però no només a Barcelona, sinó al conjunt del país. De fet, ha demanat no estigmatitzar la capital catalana, ja que el fenomen s'ha anat reproduint en diverses ciutats catalanes i del conjunt de l'Estat durant tot l'estiu.
Des de Junts per Catalunya consideren que Barcelona està descontrolada arran dels aldarulls dels últims dies i demanen la dimissió d'Albert Batlle. Més detalls, Judit Caselles.
Junts vol que el govern municipal doni explicacions i sol·licita que es convoqui un ple urgent per exigir que Batlle deixi el càrrec i també per demanar la reprovació de l'alcaldessa Ada Colau, la del primer tinent d'alcaldia Jaume Collboni i la del regidor Jordi Martí Grau, responsable d'organitzar la Mercè. Segons el partit, els nivells de seguretat a la ciutat són pitjors que la Barcelona preolímpica.
Precisament fa poca estona hem conegut que han quedat en llibertat provisional 12 dels detinguts pels aldarulls de Barcelona la matinada de dissabte, Pere.
Tots ells són majors d'edat. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Fiscalia no ha demanat cap mesura cautelar i tots 12 queden a disposició del jutjat sempre que siguin requerits. La causa està oberta per desordres, atemptat a l'autoritat i danys, entre altres delictes.
I seguim amb tu, Judit, perquè Junts per Catalunya també reclama la compareixença al Senat del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per donar explicacions sobre la detenció de Carles Puigdemont.
El partit es mostra convençut que la policia espanyola està al darrere de la detenció de l'expresident i per aquest motiu ha fet arribar la petició al Senat. De fet, acusa el president espanyol Pedro Sánchez d'estar obsessionat amb detenir Puigdemont. El Sertadi n'és la portaveu.
Per poder entendre quin rol ha tingut el ministre, quin rol ha tingut el govern, quin rol ha tingut la policia espanyola, l'espionatge espanyol i quins recursos públics s'hi han destinat.
Tot i això, es mantenen oberts a negociar els pressupostos amb la Moncloa perquè consideren que és l'única via que tenen per fer pressió a Madrid. Aposten, com feia la setmana passada, per fer un front comú entre les forces independentistes del Congrés. Això sí.
S'ha posat en entredit aquesta taula del diàleg que en lloc de voler negociar, el que està fent és sent una taula entre socis parlamentaris de Madrid.
Segueixen traient ferro a la negociació Generalitat-Moncloa.
Aquesta tarda, Carles Puigdemont ha tornat al Parlament Europeu i sembla que dilluns que ve podria tornar a Sardenya. Assisteix ara a la Comissió de Comerç Internacional i serà la primera vegada que trepitja l'Eurocambra després de la detenció i posada en llibertat a l'Alguer dijous passat. Sobre la situació en què es va produir la detenció de l'expresident, n'ha parlat aquest matí a Ràdio Estel el seu advocat Gonzalo Boye.
Boye ha confirmat al matí a Ràdio Estel que estan acabant d'aclarir com es va produir la detenció per poder presentar la petició de mesures cautelars al Tribunal General de la Unió Europea.
Yo creo que el Tribunal Supremo es el principal responsable y creo que tan grave es si el gobierno español estaba involucrado en esto como si no lo estaba.
¿Es això el que estan intentant acabar d'aclarir per presentar aquesta documentació al Tribunal General?
Sin duda.
L'advocat de Puigdemont també s'ha pronunciat sobre la reacció que pot tenir el Tribunal davant la petició de cautelars i la detenció de Puigdemont.
Va a tener la que cualquier tribunal tendría si se ha sentido engañado. Una reacción muy rotunda respecto a lo que se le está pidiendo. Esto no sale gratis en derecho europeo y ante las jurisdicciones internacionales no sale gratis tomarles el pelo.
Punt i seguit.
I per parlar de l'impacte polític que pot tenir la detenció de Carles Puigdemont, tenim avui amb nosaltres l'Oriol Bartomeus, que és politòleg i investigador a l'Institut de Ciències Polítiques i Socials i professor de la Universitat Autònoma. Oriol, bona tarda.
Bona tarda.
La detenció de Puigdemont, quin impacte directe pot tenir en la política catalana?
Bé, és un tema que, evidentment, impacta en la política catalana. De fet, és un tema... que no sé fins a quin punt és volgut que impacti en la vida política catalana, tot i que l'impacte del que li passa al president Puigdemont cada cop és menor, en el sentit que, diguem, ha estat bastant relativament poca la repercussió que ha tingut més enllà diguem, del seu nucli de suport, ha estat una repercussió més aviat minsa el tema aquest de la detenció a Sardenya. És a dir, si una de les derivades era la de trencar d'alguna manera la relació que havia començat a haver entre Esquerra Republicana i el govern central, doncs a la vista està que no ha tingut l'efecte que podríem esperar o que alguns podrien desitjar.
Precisament aquest matí Pablo Iglesias deia que la detenció de Puigdemont podia ser una estratègia per fer que la legislatura del govern espanyol fos més curta del que es podia esperar. És així? És a dir, tant pot desgastar aquest fet el govern espanyol?
És evident que no. És a dir, no sé fins a quin punt aquí hi ha hagut un càlcul polític darrere del viatge i darrere la detenció. És a dir, estem veient dues explicacions des de dues bandes diferenciades. D'una banda, estem veient l'advocat de Puigdemont i Junts per Catalunya, que està d'alguna manera dient que això ha estat una operació orquestrada per l'Estat i pel Tribunal Suprem per intentar capturar Puigdemont. I de l'altra banda tenim l'explicació completament contrària, que és que això ha estat una jugada de Puigdemont per fer-se detenir i d'aquesta manera descarrilar el procés de negociació encetat amb la taula de negociació, amb la taula de diàleg de fa 15 dies o de fa una setmana. Més enllà de si la detenció és una jugada preparada, sigui pels uns o sigui pels altres, és cert que la possible repercussió sobre la mesa de diàleg i sobre les relacions entre Esquerra i el govern central, i per tant la possible repercussió en el sentit que deixés el govern central sense la majoria al Congrés i a les portes d'una convocatòria electoral, doncs això no ha passat. És a dir, hores d'ara, les relacions entre Esquerra i el govern central i per tant l'estabilitat del govern central és exactament la mateixa que hi havia abans de la detenció de Puigdemont.
Per tant, ni Esquerra sortiria afeblit ni Junts sortiria reforçat del que ha passat l'última setmana?
Aparentment no. És a dir, Junts ha quedat reforçat en el sentit que diguem, ha donat una mica més d'aire en una base, que és la base de Junts, que havia quedat molt tocada de la jugada de la mesa de diàleg i que ja va sortir molt tocada de les eleccions del 14 de febrer. Diguem, en aquest sentit, la figura de Puigdemont és una figura que en l'electorat de Junts és una figura, diguem, que activa i que mobilitza. Però si el que es pretenia era que a partir d'aquí es mogués l'escenari polític a Catalunya i a Espanya, bé, passades ja unes quantes hores, passats uns quants dies, el que hem d'acabar deduint és que no hi ha hagut aquest moviment, aquest terrabastall que podríem suposar.
I per acabar, no hi ha hagut un terrabastall, tu deies, no sé on queden aquí els socialistes catalans, en el sentit de si hi ha algun paper que puguin assolir que faci que no surtin perjudicats d'aquesta detenció.
No crec que la detenció de Puigdemont afecti els socialistes catalans en el seu electorat, diguem, en les seves possibilitats electorals, com tampoc afecta Esquerra. Diguem, la gran por que tenia Esquerra és que la reaparició de Puigdemont d'alguna manera mogués aquella frontera que té Esquerra amb Junts. És a dir, si que hi hagués gent que diguem, que passés de voler votar Esquerra a votar Junts. Les enquestes, i en va sortir una altra, una de a La Vanguardia abans d'ahir, les enquestes no estan dient això. I, diguem, tot el que ha sigut la repercussió, més enllà de la repercussió mediàtica del cas, no fa pensar que ni el PSC, ni el govern central, ni Esquerra s'han vist, diguem, ni perjudicats ni beneficiats per l'episodi de Sardenya.
Doncs Oriol Bertomeu, politòleg i professor de la Universitat Autònoma de Catalunya, moltes gràcies per... de Barcelona. Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda.
Gràcies a vosaltres.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Després d'una setmana on el som vient de la Palma ha estat aquest... Aquest matí, durant unes hores, a prop del Cumbre Vieja, només se sentia això. Però només han sigut uns moments de calma perquè el volcà de la Palma torna a erupcionar i la lava ja s'acosta al mar, no, Pere?
I després d'un cap de setmana de molta activitat i fortes explosions, aquest matí el Cumbre Vieja ha emudit. De fet, ha fet despertar una gran inquietud de tots els que segueixen amb atenció aquests dies al volcà. Domingo Jimeno, catedràtic de Pedrologia i Geoquímica de la Universitat de Barcelona, ha explicat a Estel Migdia el perquè d'aquesta erupció d'activitat.
Com que, evidentment, el focus generador del magma està al mantell terrestre, que és molt més avall, potser podrien ser 60-80 quilòmetres de profunditat respecte a la superfície, doncs, evidentment, hi ha encara molt de magma acumulat i tot depèn de, diguéssim, si aquest magma continua trobant la pujada o l'accés fàcil cap a la superfície o no.
Les llengües de lava ja han catapultat el poble de Todoque i ja estan a tan sols 800 metres del mar. Davant la previsió que pugui arribar a tocar l'oceà, han perimetrat la zona per protegir la població davant l'emissió de gasos tòxics que es puguin generar en entrar en la lava en contacte amb l'aigua. La principal aerolínia que opera La Palma ha anunciat fa una estona que torna a suspendre temporalment les seves connexions amb l'illa per garantir la seguretat dels seus vols.
Més de 1.300 alumnes que volien fer un curs de formació professional s'han quedat sense plaça dels estudis que volien fer. És un problema que ja us explicàvem fa uns dies aquí al Punt i Seguit. I ara el Departament d'Educació diu que no es quedaran sense estudiar i els proposa recol·locar-los a les 4.000 places buides que hi ha als cicles de poca demanda.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha assegurat al Parlament que hi ha places per a tots ells, que han garantit i que puguin garantir que es pugui seguir estudiant el curs que havien demanat com a primera opció.
Mai s'ha garantit, mai i mai es garantirà una plaça amb un alumne. No li garantirem una plaça en aquell cicle formatiu que triï. Això no és possible, els cicles formatius. No és possible, aniré en contra de la planificació de l'oferta de formació professional. I, per tant, no podem garantir com a l'obligatòria la plaça concreta amb aquell cicle i amb aquell horari que vol fer aquell alumne.
Escoltem el conseller que deia que no podien garantir. El conseller també ha dit que hi ha 1 miler de places lliures a diferents cicles de grau mitjà i més de 2.000 als cicles de grau superior. En una compareixença del Parlament, Cambray ha explicat que aquest any han viscut una situació excepcional i amb un increment del 23% de les sol·licituds per fer grau mitjà i un 17% per fer grau superior de formació professional. Els estudis més demandats han estat el de cures d'auxiliar d'infermeria, on més de 260 persones s'han quedat sense plaça.
El Ministeri d'Educació planteja noves assignatures a l'ESO i ampliar els itineraris de batxillerat. Són unes novetats que ja formaven part de l'actual llei d'educació, coneguda com a la llei CELA. D'aquesta manera, el govern espanyol proposa un nou disseny que s'aplicaria de cara al curs vinent.
Entre les novetats, a l'ESO s'actualitzen les assignatures i se'n creen de noves. A quart s'introdueix una matèria de formació i orientació personal i professional que combinarà psicologia, antropologia i sociologia amb l'objectiu de contribuir a fer que l'alumnat desenvolupi plenament la seva personalitat. Entre primer i tercer d'ESO, els instituts hauran de fer una assignatura de tecnologia que incorpori també la digitalització. Pel que fa al batxillerat, el Ministeri d'Educació introdueix un nou itinerari que s'anomena general per a aquells alumnes que no es volen especialitzar.
El Departament d'Empresa i Treball obre una línia d'ajuts de 500.000 euros a fons perdut pel teixit comercial d'Alcanar i les cases afectats pels forts aiguats del principis de setembre.
L'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, assenyala que encara hi ha establiments que no han pogut tornar a la normalitat.
Estem parlant d'una quinzena d'establiments a Alcanar i sobretot el tema de la restauració aquí al municipi de les cases, alguns que han pogut obrir però no poden donar del tot el servei, per tant han obert a mitges i per tant tot això s'haurà d'analitzar bé en profunditat, en contacte sempre directe en el departament per acabar de mirar qui es pot acollir en aquestes ajudes. No?
La convocatòria d'ajudes es farà a mitjans d'octubre amb dues línies, la primera de fins a 3.000 euros per establiments que van estar menys d'una setmana tancats i la segona de fins a 8.000 euros per restaurants, botigues i serveis que han estat més de 7 dies tancats.
La pandèmia segueix de baixada a Catalunya a l'espera de saber quin impacte tindran els botellons d'aquest cap de setmana.
El risc de rebrot es troba en 56 punts, un punt menys que ahir. La incidència acumulada els últims 14 dies és de 69,44 per cada 100.000 habitants, una dada que baixa per primer cop en mesos per sota de 100. Salut ha notificat 181 nous casos en les últimes 24 hores. Pel que fa al Covid a les escoles, baixen a 238 els grups escolars confinats i no hi ha cap centre tancat.
L'arcabisbat de Tarragona ha suspès durant 15 anys de responsabilitats pastorals al mossèn Manuel Fuentes, acusat d'abusos sexuals.
Els fets van passar fa més de dues dècades i ja han prescrit. En un comunicat, l'arcabisbat explica que davant la gravetat dels fets es va demanar a la Santa Seu que s'aixequés la prescripció canònica i el Vaticà ha acceptat imposar aquesta pena a Fuentes. El cas el va destapar el diari Ara el passat mes de febrer, després de la denúncia d'un noi i després que una persona posés en coneixement al bisbat un segon cas d'abusos amb un menor.
Una nena de 5 anys ha mort atropellada accidentalment per la seva mare a Girona.
Aquest diumenge, cap a les 7 de la tarda, la mare estava aparcant i per causes que s'estan investigant van vestir la seva filla. La policia municipal es va personar al lloc en rebre l'avís i ha obert diligències que ha tramès el jutjat.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys per la seva presumpta relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 55 a Manresa.
Els fets van passar aquest diumenge a la plaça Lledó. Els Mossos van rebre l'avís a 11:45 d'una baralla a la via pública amb una persona ferida. En arribar, els agents van localitzar testimonis que van assegurar que la víctima havia estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, on va morir unes hores després. Ja de matinada, la policia ha localitzat i detingut el presumpte autor dels fets.
I els Mossos d'Esquadra alerten d'un fals missatge de WhatsApp que amaga un virus en una suposada còpia de seguretat. El fals correu electrònic porta per títol còpia de seguretat de missatges de WhatsApp i ofereix un enllaç per descarregar-se un històric de converses que no s'ha de clicar.
Els Mossos recomanen eliminar de seguida el missatge que conté un enllaç a un troià que infecta un dispositiu on s'obri. Tant la policia com les entitats bancàries recorden que no s'ha de facilitar mai dades personals ni accedir a cap enllaç o fitxer que requereixi posar-les a través de missatges de mail o mòbil.
Ràdio Estel, punt i seguit, amb Diana Silva.
El proper divendres 1 d'octubre s'estrena als cinemes la pel·lícula Mediterrani, que explica la història de la ONG Proactiva Open Arms.
Sí. Óscar Camps, sois unos socorristas de Badalona? Lleváis meses en Lesbos?
El film també narra la història de milers i milers de refugiats que van arribar, o no, a les costes de Lesbos el 2015.
El director de la pel·lícula, Marcel Barrena, ha explicat en una entrevista a Estel Migdia que no tots els que apareixen a la pel·lícula són actors.
El gran repte d'aquesta pel·lícula era com fèiem creïble, portàvem a la ficció les imatges duríssimes reals que hem vist en els telenotícies i a tot arreu. I l'única fórmula que se'm va ocórrer va ser comptar amb refugiats reals. I sí, vam tenir la fortuna de compartir el nostre dia a dia amb més de 1.000.
El fundador de la ONG Open Arms, Óscar Camps, ha explicat que la pel·lícula té molta part de fidelitat amb la realitat i que aquesta la tenim més a prop del que ens pensem.
Només un 30% de la població del món viu igual, que són el primer món, no? La resta viuen amb poc més de 2 euros al dia, no? Així és que la realitat és una altra i no està gaire lluny d'aquí, a 2 dies navegant, una mica més enllà de Mallorca ja pots estar rescatant, no? Ja pots trobar-te una patera enmig del mar.
Camps ha definit el Mediterrani com una gran tomba gegant i ha demanat un canvi social que reflecteixi en la política.
I acabem amb els esports, Carla, perquè torna l'esperança i la il·lusió a Can Barça després de la victòria d'ahir al Camp Nou davant el Llevant per 3-0 i amb un clar protagonista, Ansu Fati.
El Barça suma els 3 punts de la 7a jornada de Lliga i millora els ànims. Ansu Fati només li van caldre 9 minuts per encertar la pilota dins la porteria. La seva lesió sembla que ja és història i la seva tornada és una clara alenada d'aire fresc pel Barça de Koeman. Al final del partit, el 10 del Barça assegurava que està molt il·lusionat de tornar a jugar i també va insistir en la importància del suport de l'afició.
La verdad que muy, muy ilusionado, como siempre, desde que llegué a este club. Y bueno, agradecer a los aficionados, porque la verdad que es un orgullo poder estar aquí y que la gente te quiera. Y bueno, les vamos a necesitar todo el año. La temporada es muy larga y la verdad que si nos apoyan así, pues será todo más fácil.
Ansu Fati haurà de renovar aviat amb el club, ja que el contracte se li acaba el proper 30 de juny.
I menys mals de caps per Koeman, també perquè avui han tornat a entrenar amb l'equip Pedri i Jordi Alba.
Els dos jugadors han sigut baixa en els últims partits per lesió. Alba al bíceps femoral i Pedri als quadríceps. Avui han entrenat amb l'equip i podrien estar a punt pel proper partit de Lliga contra l'Atlètic de Madrid, el proper dissabte. Partit en què Koeman no podrà estar a la banqueta després que el club ha decidit no recórrer la sanció del tècnic. Sí que ho faran amb la targeta que va veure Sergio Busquets. Abans, però, aquest dimecres els blaugranes es troben a Lisboa amb el Benfica en la segona jornada de la Champions.
I en bàsquet, Dani García i el Baxi Manresa han arribat a un acord per ampliar el contracte del jugador fins al 2024.
Amb aquest contracte, García haurà estat 8 anys al club del Bages. Dani García va arribar al bàsquet Manresa la temporada 2017-2018 procedent de l'Hospitalet, quan l'equip bagenc encara no jugava a la Lliga Endesa. El Baxi Manresa, que ha escombrat aquest cap de setmana el Betis per un contundent 64-106, un resultat històric pels de Manresa, la victòria més àmplia de la Lliga ACB, que són de 42 punts. Un ple de victòries catalanes en aquesta tercera jornada de la Lliga Endesa. La penya es va imposar ahir al Baskonia per 72-61 i el Barça guanyava dissabte el Breogán 78-69. And you can tell
everybody. Aquesta nit s'ha celebrat la gala dels Premis Tony a Nova York, on el musical de Moulin Rouge ha guanyat 10 Premis Tony dels 14 als que estava nominat. Entre ells han guanyat el galardó a millor musical, a millor director i també a millor actor protagonista. Nosaltres ho deixem aquí, amb Moulin Rouge. I a la producció hem tingut el Pau Massí, per la tècnica el David Morral, i podreu tenir més informació als butlletins horaris i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre,
Camins,
el nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja
i altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet no, a les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins,
els vespres a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Eduardo.
Si somos más, pagamos menos. Matemática pura.
Uy, pues tienes razón. ¿Qué dice el resto del grupo?
Perfectísimo.
Vale.
Sí, a todo.
Brutal.
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los grupos de 4 a 9 personas tienen un descuento del 8% sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.